Les tergiversacions comunicatives i discursives que és capaç d'operar un exèrcit de, no diré de bots, sinó de youtubers, d'influencers, de canals per on circulen, no? O informacions al servei de donar la volta com un mitjó a la situació, poden donar-nos, no?, situacions com la que ara estem assumint, que amb dos, no?, que el que farà serà fer dimitir dues conselleres, crear una macroconselleria, posar personal tècnic, i que amb això solventarà o trampejarà la situació. Jo em recordo un expert, aquesta setmana va sortir un expert a TV3 que parlava de Trump i del discurs que l'acompanya i les seves maneres de fer, no?, i les seves maneres de comunicar, i com la batalla comunicativa, la batalla discursiva, doncs, era molt important, i en un moment donat explica que ell es va criar amb un advocat que de l'era de McCarthy, de McCarthyista, no?, que tenia com a tres principis que Trump va sempre respectat, i ara no els diré els tres perquè no me'n recordaré amb precisió dels tres, però que bàsicament venien a ser atacar i mai, no?, i mai recular. Una altra era sempre guanyar, no? Mai admetre derrotes, reculades, etc. I jo crec que un equivalent en el nostre cas, en el cas de com està gestionant comunicativament la crisi el Partit Popular i la Generalitat Valenciana, per donar-li la volta i acabar semblant que tot és culpa de tothom, no? I que no, i fins i tot en breu podem veure Pedro Sánchez imputat per aquesta tragèdia de la Dana, és que bàsicament està aconseguint que el 50%, ja ho ha dit el periodista del Temps,
sí, el Víctor,
que el 50% de les culpes quedin distribuïdes entre el govern de la Generalitat i el de l'Estat espanyol, actuar sense cap topall d'ètica a nivell europeu, no?, per incriminar el que faci falta, insinuar imputacions, no?, posar el crit al cel a Europa, perquè, bueno, davant de tot el rebombori, doncs, què n'has d'opinar? Doncs que 50%, que tots són igual de culpables, i no recular. I no recular, no admetre errors, i per tant no dimitir, no?, i mantenir. I jo aquí simplement vull tornar a fer esment d'una cosa que vam comentar la setmana passada, que jo no sé si es va entendre gaire la reflexió, però vaig dir, fixar-se molt en la persona, Carlos Mazón dimissió, Carlos Mazón com a lema d'aquella manifestació i com a gran pronunciament polític, té el problema de que sigui substituït, no?, sigui substituït i continuï exactament tot igual. I jo simplement visualitzo o faria de la lluita per Mazón dimissió, govern, dimissió i eleccions. I que aquest fos el clam popular, i el clam popular que ha d'avançar per sobre de totes aquestes mentides i aquestes tergiversacions hauria d'anar cap a la destitució del govern en ple a través d'unes eleccions, d'un referèndum popular.
Al llarg d'aquests dies hem anat veient com el govern valencià, Carlos Mazón, sobretot ell també en primera persona, han anat modulant, han anat canviant aquest discurs des de les primeres hores, doncs fins això, fins ara, 18 dies després de la tragèdia. Potser estaria bé que recordéssim alguns d'aquests grans moments, Maiol Roger.
Bon dia. Mira, doncs el primer va tenir lloc hores abans de les pluges que van inundar les comarques centrals del País Valencià. El president Mazón va comparèixer al migdia d'aquell dimarts 29 d'octubre per anunciar que la tempesta mainaria a les 6 de la tarda, una previsió que va ser errònia.
Según la previsión, el temporal se desplaza hacia la serranía de Cuenca en estos momentos, por lo que se espera que en torno a las 18 horas disminuya su intensidad en todo el resto de la comunitat valenciana.
I a la tarda, un dels fets que més l'assenyalen, el dinar amb una periodista que es va allargar fins gairebé el vespre i el va fer arribar massa tard al centre de comandament.
Fue un almuerzo de trabajo y ya está.
¿Y estaba hasta la tarde en esa reunión?
Estaba comunicado todo el rato personalmente con todo lo que ocurría.
Mazón afirmava haver estat comunicat tota l'estona amb el centre de coordinació d'emergències, un fet que ha posat en dubte la ministra de Transició Ecològica, Teresa Rivera.
Y me costó hasta 4 llamadas localizar al señor Mazón. Hablé con él, me dijo algo así como que iba todo bien, pero esta tarde se ha precipitado todo, discúlpame, te llamo en 10 minutos, ahora no puedo hablar. Y lógicamente no me volvió a llamar, cosa que entendí perfectamente.
I quines explicacions ha donat sobre això el president valencià? Doncs que el centre d'emergències no hi tenia cobertura.
Sí, luego vi un SMS estando aquí con una cobertura muy complicada. Es que aquí no había cobertura.
Mazón previsiblement assenyalarà avui la ministra Rivera, però porta dies buscant responsables.
Per intentar demostrar que si no es va avisar la població a temps va ser per la manca d'informació de l'Estat. El primer, la Confederació Hidrogràfica de la Xúquer.
¿Y si hubiéramos tenido la reactivación de la alerta hidrológica por parte de la Confederación? Se hubiera hecho inmediato.
L'entitat ho va desmentir de seguida, recordant que qui activa les alertes i controla els operatius és Protecció Civil, és a dir, la Generalitat Valenciana, però una dada més que hem sabut a les últimes hores. Aquell dia, la Confederació va enviar 198 correus i 6 avisos al govern valencià.
El president valencià va assenyalar després directament l'Agència Estatal de Meteorologia, a qui acusava de falta d'informació que permetés enviar l'alerta a la població.
Se van trasladando en modo avisos, en modo anuncios y, en su caso, en modo alertas, todas y cada una de las previsiones que va haciendo EMET. Aquí no somos meteorólogos, vamos trasladando lo que la meteorología nos traslada.
La EMET també va respondre recordant que els avisos que van fer són públics i que el primer que havien llançat havia estat al matí, molt abans de que comencés la riuada.
Però és que, atenció, un cop passada la tragèdia, Mazón comença elogiant el govern espanyol.
Querido presidente, gracias por venir tan pronto y por el contacto que desde el principio, contigo a través de WhatsApp, con la vicepresidenta, con el comité de donde estaban también ministro interior, ministro de defensa, desde el primer momento con la delegada del gobierno aquí.
Però després ha retret el govern espanyol que no hagi destinat prou recursos a la zona afectada, assenyalant especialment la unitat militar d'emergències. El cap de l'UME, Francisco Javier Marcos, li responia així.
Una vez se activa la UME, desde ese martes a las 15:21, nadie necesita que ningún gobierno autonómico pida más refuerzos. Es el propio mando operativo de la UME que está desplegado, que si necesita más refuerzos, más material, llama a Torrejón y se incorporan.
Yo puedo tener 1,000 soldados en la puerta de la emergencia, pero no puedo entrar legalmente hasta que el director de la emergencia me autoriza.
És a dir, que ha repartit per tothom, meteoròlegs, militars, govern espanyol, etc etc. Ferran.
Sí, però Carlos Mazón té un problema, i és que s'ha convertit en la icona de la ineptitud. Vull dir, ja està, vull dir, és així. I mentre ell farà el que podrà per fer aquesta estratègia que hem definit, del 50%, 50%, etc etc, la gent... Desenes de milers de persones, a banda de lo més greu, que són les famílies que han perdut, que han tingut víctimes mortals, desenes de milers de persones tenen el problema a casa seva, dins de casa seva. Vull dir, hi ha gent que està convivint amb el fang, que ho ha perdut tot, que encara no té mobles, no pot fer una vida normal, etc etc. Desenes de milers de persones. I la imatge que tenen al cap aquestes persones... Són Carlos Mazón com a icona de la ineptitud. Escolta'm, l'estratègia del Partit Popular dissenyada des de Gènova és la que és. Han decidit que Mazón ha de resistir. Però compte. Vull dir, Mazón depèn, i el Partit Popular el deixarà caure o no, del que passi en els pròxims mesos. I depèn d'una cosa exclusiva, és la mobilització, les conseqüències sociopolítiques de la catàstrofe. Si continuen havent manifestacions importants, serà un problema per al PP de Gènova, per a Alberto Núñez Feijóo serà un problema mantenir a Mazón. Perquè té raó el Quim, que el que hauria d'haver són unes eleccions, però és evident que si Mazón dimiteix, d'alguna manera és una vàlvula d'escapament. Veurem aquestes manifestacions, i sobretot vull recordar que tu pots fer l'estratègia que vulguis, però la gent, la manifestació de 130.000 persones, històrica, històrica, jo no havia vist mai una manifestació com aquesta, potser des de la guerra, però de l'Iraq, però històrica manifestació a València, la gent cridava Mazón dimissió. No cridava Teresa Rivera, vés-te'n cap a casa. No, vull dir...
Cridaven una cosa pitjor, eh? Mazón... Hi havia rètols assassí, eh?
Bueno...
És a dir, que ho estem rebaixant, perquè tant, realment va molt més enllà.
I compte amb les eleccions, vull dir que hauria d'haver eleccions, Quim, però compte amb unes eleccions precipitades perquè potser podem tenir alguna sorpresa desagradable.
Per una altra banda, és veritat que si es posa tot el focus en el senyor Mazón, no es posa el focus en el PP, que és una responsabilitat compartida perquè és un president d'un govern que, a més, ara mateix és monocolor del Partit Popular. Ho hem vist altres vegades, quan es focalitzava damunt d'una persona concreta, com el senyor Zaplana, i no damunt del seu partit, després tampoc hi havia tants canvis, no? I, per tant, aquest és el risc. Estic d'acord que si hi ha eleccions, que és el que segurament hi hauria d'haver, i potser no immediatament, però més tard, tots aquests grups d'extrema dreta, demagògics i populistes que han fet la seva petita campanya particular, a veure com surten. Vox ha tingut la sort, diguem-ho així, de que va marxar del govern fa uns mesos, perquè ells tenien aquesta responsabilitat de les emergències. Si haguessin estat en el govern, a veure què dirien ara, no? Perquè seria el responsable d'aquesta... O corresponsable.
Ells tenen responsabilitat. Ells van desmantellar...
No, totalment.
Ells van desmantellar el comitè d'emergència per destinar els diners...
Als toros.
Als toros.
Sí.
Vull dir, aquesta és una responsabilitat de Vox.
Sí, però l'has d'explicar millor.
Bueno, s'ha d'explicar molt
més. Sí, però en canvi ells ara poden dir que el govern del Mazón és un incompetent perquè no estan en aquest govern. Per tant, si hi ha eleccions, és evident que el PP li anirà malament... però ja veurem a qui li aniria també.
10 i 10 minuts del matí, seguirem les paraules de Mazón al Matí de Catalunya Ràdio, partida 11:45 del migdia. Ara volem canviar de qüestió, perquè a la bústia de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio hem rebut diverses queixes de famílies que denuncien la falta de vetlladors a les escoles, els professionals que acompanyen els alumnes amb necessitats educatives especials. Aquest és el missatge que ens ha fet arribar el Jaume.
El fet que no pugui tenir una persona al seu costat que vetlli per la seva integritat física vol dir que no pot anar a l'escola les hores que no té aquesta persona. Se li està negant el seu dret a l'escolarització. Ara mateix estem portant, no pot anar ni una tercera part de l'horari lectiu.
Si esteu en una situació similar, podeu trucar al telèfon de la bústia de queixes i denúncies del programa al 636-360609 i també podeu trucar al telèfon del directe al 93-201-7474. Tenim al telèfon la Míriam, de Dosrius. Míriam, bon dia.
Hola, bon dia.
Míriam, la teva filla té TDAH i autisme i pràcticament no va poder anar a l'escola el curs passat. Per què?
Doncs, bueno, per falta de vetlladores també i perquè la meva filla, bueno, té un TDA bastant agressiu i, bueno, feia mal a segons quines professores i tal, i, bueno, com no la podien parar i no hi havia recursos, doncs va estar pràcticament tot l'any amb mi a casa.
I això ha canviat aquest curs?
Bueno, sí, ha canviat, però gràcies a mi, no gràcies a ells. Ha canviat perquè...
Vols dir que la teva filla està millor?
Sí, està molt millor, sí. Però, clar, he tingut que agafar una mútua, buscar psiquiatres pues, que sàpiguen portar-la bé, fer-li noves proves, perquè la Seguretat Social pues, doncs, això no ho feia.
I des de l'escola què et deien?
Bueno, des de l'escola deia que no hi havia més, no hi havia prou diners. Bueno, això és el que ve de dalt, no? Que no hi havia diners per posar més hores de vetlladors.
Tu formes part de l'associació Som Com Tu. Amb quin objectiu sí. L'heu constituït?
Bueno, som pares i mares amb nens amb neurodiversitat i, bueno, ho hem fet arrel de moltes coses, com, per exemple, queixes de vetlladors, queixes de que els nostres fills pues, moltes vegades estan etiquetats i això no és just perquè som tots iguals i, bueno, és el que volem fer, no?, portar una mica la veu per fer una inclusió, ja que les escoles moltes vegades es posen l'etiqueta de que tenen inclusió però no la tenen.
Míriam, consideres que això és un problema dels darrers anys o es porta allargant ja de fa més temps a les escoles?
No, jo crec que és un problema de fa temps. El que passa que abans no es deia TDA, no es deia TEA, però hi havia altres noms o qualsevol cosa. No, jo crec que de fa més temps, sí.
Tu ets de Dosrius, dèiem. No sé també si consideres que és una problemàtica especialment acusada a nuclis de població petits o és generalitzat a tot Catalunya. És a dir, que es troben amb les mateixes dificultats les famílies de Barcelona o de grans ciutats que les famílies de nuclis de població més petits, de pobles i ciutats de Catalunya.
No, jo crec que és igual. Estem igual. I cada vegada, per desgràcia, hi ha més nens amb més diagnòstics. I els professorats, per exemple, són molt bons professors, però no estan preparats per tenir nens amb neurodiversitats especials o com vulgueu dir-li. Crec que hi ha molt poques escoles especials i cada vegada hi ha més nens. I és d'arreu a tot arreu. O sigui, no és només un poble petit o...
Míriam, moltes gràcies per compartir el teu testimoni amb el Matí de Catalunya Ràdio. Bon dia.
Bon dia, gràcies.
Recordeu que tenim línies obertes al programa 93-201-7474, 93-201-7474. A vegades, quan abordem la situació de l'educació, no pensem en aquestes problemàtiques tan concretes, no? I realment, aquestes denúncies, que no és una ni dues, ens han arribat forces en els últims mesos a la bústia de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. És una problemàtica realment important, que hi ha alumnes que no poden anar a l'escola, que s'han de quedar a casa amb els pares simplement doncs, per falta de recursos, perquè no hi ha vetlladors.
Sí, aquesta... Perdona...
Ah, no, endavant.
No, molt ràpid. Aquesta mare que ha trucat té raó i és un tema de recursos. Cada vegada hi ha més alumnes, més estudiants que necessiten una assistència més personalitzada. Això és arran de les polítiques de les escoles inclusives, que segurament ha de ser així, jo no ho qüestiono, però això demana i exigeix un nivell d'inversió que efectivament no pot recaure només en les escoles concretes la responsabilitat, sinó que són uns diners que han d'arribar del departament. I, per tant, moltes escoles, evidentment, voldrien posar vetlladors i més personal, però no poden perquè no hi ha recursos, no? És un problema de recursos que jo, evidentment, aquí ja no sé quina és la solució. Suposo que s'han de treure d'una altra banda.
S'ha posat massa de moda fa massa temps d'implementar polítiques sense pressupost. Mm-hmm. Perquè queda molt bé per fer, per dir-ho i per dir, portar-ho al programa, fins i tot per comunicar-ho i dir, goita, ara com som i què fem, però a l'hora de la veritat són les famílies les que es troben amb unes expectatives, no només amb això, amb molts altres qüestions, que no només és que no tinguin les condicions, sinó que els genera un problema en els seus drets. I això queda en camp de ningú.
A Públic recentment vam publicar un informe exhaustiu sobre el tema. El problema ve derivat del decret del 2017 que fixava que tots els infants amb necessitats especials havien d'anar a escoles ordinàries, perquè ens entenguem, a excepció de les famílies que demanessin la incorporació a una escola especial. Però si la família no ho demana, tots els alumnes han d'estar escolaritzats i han d'estar escolaritzats en una escola ordinària. Per fer això es preveia un augment pressupostari de 142 milions per als cursos entre el 17-18 i el 20-21. Finalment van ser 117 milions, vull dir que més recursos n'hi ha hagut, el que passa que continuen sent insuficients. En 4 anys, 264 milions per a aquests reforços. Quin és el problema de fons? És que els alumnes amb necessitat de suport educatiu han crescut. De més de 28.000 infants al curs 2019-2020, a quasi 36.000 el curs 23-24. Vull dir, el creixement és molt exponencial i els recursos no van acompassats.
Deixeu-me saludar l'Albert de Viladecans. Bon dia.
Hola, bon dia.
Digues, Albert, escoltem.
Mira, trucava perquè estava escoltant el vostre programa i comentava que tinc un fill amb un trastorn d'Asperger, amb una discapacitat del 47%, i el que ens trobem els pares o famílies amb fills amb certs trastorns o mancances dins les escoles ordinàries és el que estàveu comentant. És una manca de recursos total, no per falta de coneixement dels professors, ni molt menys. I m'agradaria aprofitar el programa que esteu fent per comentar que l'administració pública de la Generalitat no destina prou recursos per ajuts a aquests infants a tenir una educació en igualtat de condicions. Perquè els pares que estem tenim fills amb aquestes característiques o discapacitats o atencions diverses, que també ho diuen, dintre les escoles ordinàries falta molt de recursos, falta molt professorat, perquè no poden haver-hi classes de 25 nens, val? I a la mateixa classe puguin haver-hi 3 nens amb unes necessitats educatives especials, als quals els professors i les escoles estan desbordats. Desbordats.
No només professorat, també hi ha molts infants que el que necessiten són suports especialitzats de tipus sanitari, per exemple, vetlladors i vetlladores, per suposat, però també de tipus sanitari, etc. Vull dir que jo crec que va molt més enllà del professorat, la falta de recursos.
A part dels vetlladors, que sincerament aquí trenco una llança a favor d'ells, fan el que poden, però que molts vetlladors estaran en situacions amb nens amb unes educatives amb síndromes de Down molt accentuats dins de les aules, els quals són molt difícils d'atendre perquè ells no estan tots en una sola, es reparteixen les escoles els recursos que tenen en diferents aules, perquè no estan sols en una sola classe que tinguin una idiosincràsia molt concreta. I llavors, tu mires el que cobren uns educadors especials o vetlladors especials, sincerament, no, molts no estan disposats a fer-ho.
Albert.
És així, sense clar.
Sí, sí.
Queda dit. Gràcies, bon dia.
De res, bon dia.
Maria José de Barcelona, bon dia.
Hola, bon dia.
T'escoltem, Maria José.
Bé, a veure, en el nostre cas, doncs, el meu fill va a escola d'educació especial, ¿vale? És autista, és un autista d'alta complexitat, d'acord? A nosaltres, pel que fa al tema de l'escola ordinària, ja ens van expulsar fa 2 anys,
sí.
D'acord? Justament arribant a aquesta manca de recursos, no? és per això que bé, veient que no és una cosa de, que està succeint aquest curs, sinó que ja ve de molt enrere, no?
I com us ho feu ara, Maria José? Com us ho feu ara, vosaltres?
Doncs bé, també dins de les escoles d'educació especial tenim moltes, molts problemes, diguéssim. És a dir, el decret d'inclusiva també té que vetllar perquè les escoles d'educació especial tinguin els recursos necessaris i suficients, sí. ¿Vale? I tampoc s'està complint. A les escoles d'educació especial també estem desbordades.
Quines mancances teniu? Quines mancances teniu, Maria José, en el vostre dia a dia?
Doncs de vegades falten mans. De vegades falten mans. En el nostre cas, si el meu fill té una crisi, diguéssim, bé, doncs l'escola ara per ara està cobrint tot allò que el Consorci d'Educació està denegant. Els recursos que estan demanant no els hi arriben per part del Consorci, ¿vale? I, clar, de moment ho està cobrint l'AFA i la direcció de l'escola.
Maria José, gràcies també. Bon dia.
Vinga, bon dia.
Montse, de la Riera de Gaià, bon dia.
Hola, molt bon dia.
T'escoltem, Montse.
Doncs, bueno, en el meu cas jo sóc la tieta del Biel, un nen que té una discapacitat d'un 81%, és física i després té necessitats especials en quant a alimentació. Si estem parlant de la manca de recursos, no?, que per part en aquest cas entenc que és de la Generalitat, en escoles grans i en ciutats grans, com puguin ser Barcelona, imagineu-vos en un poble de 2.000 i escacs habitants, no? Uh-huh. És un desgast per les famílies. Jo tinc, és el fill de la meva germana, és l'únic fill, i la meva germana cada any abans de començar l'escola és un desgast, perquè sembla que te'n vas ben bé a un mercadet, perdoneu la paraula, a regatejar hores de vetllador. No? I home, si estem parlant de la inclusivitat, de que tots, no?, hauríem de tenir accessos, doncs imagineu-vos, no?, en un poble tan petit, no és per part de la direcció de l'escola, en cap cas, ni per part del departament, perquè entenem que, bueno, que tenen els recursos que tenen, no? Uh-huh. Però us estic parlant d'un nen que no es manté de peu, que va amb caminador i que només té unes hores al dia una vetlladora. Aquest nen, amb quasi 7 anys, que farà ara, totes les hores que no té vetlladora, va arrossegant-se pel terra. I em sembla, no sé, em sembla molt fort.
Montse, queda dit també, gràcies.
A vosaltres, adéu.
I acabem per saludar la Laura de Barcelona.
Hola, bon dia.
Hola, Laura, t'escoltem.
Mira, jo tinc un nen de 5 anys amb trastorn de l'espectre autista tipus 1, llavors va a una escola ordinària i són els típics casos dels nens invisibles. Bueno, els hi falten atencions, vetllador en molts casos consideren que no el necessiten, quan sí que el necessiten per determinar les activitats. I llavors estem, no, en una mica amb aquest limbo de que ni el professorat està especialitzat, ni són suficients mans dintre de l'escola i tampoc poden tenir vetllador. I així estem a la ciutat de Barcelona. Queda molt bonic sobre el paper dir que són escoles inclusives. El Consorci d'Educació també s'omple la boca, no?, amb aquestes paraules, però a efectes pràctics poques escoles ho són. I aquí estem batallant. I imagineu-vos, no?, estem parlant de que no són només necessitats educatives específiques o especials del tipus 1, sinó que també són del 2. En una classe de 23 nens potser n'hi ha 6 que tenen necessitats especials. I d'aquests 6, no tots tenen un diagnòstic i no tots són per algun tipus d'autisme o alguna, bueno, algun diagnòstic d'aquest tipus, sinó que també n'hi ha que tenen dislèxia o són nens amb risc d'exclusió social, tenen pocs recursos, no parlen la llengua. Llavors aquí hi ha una barreja i un poti-poti aquí en aquestes aules que no pot ser. I no sabem per on tirar. Els pares estem molt desesperats, creant comissions a les escoles, des de la FAC d'aquí de la ciutat de Barcelona, totes les AFAs unides que tenen la comissió d'atenció a la diversitat o atenció inclusiva, no?, també, i aquí estem batallant, però bueno, entre ells es passen la pilota, i és això el que ha dit la mare anterior que ha comentat, sí. No? Que sembla això regatejar mm-hmm. per aconseguir vetlladors, per aconseguir suports, per aconseguir que posin pictogrames a les aules, no sé, coses que són molt bàsiques, que nosaltres portem els nens a teràpies, llavors hi ha una EAP que s'ha d'encarregar dintre de l'escola també a responsabilitzar-se de tot això, i no, perquè també diuen el mateix, no són suficients pedagogs, no hi ha suficients psicòlegs, i bueno, jo crec que gent preparada n'hi ha, no?, a tot arreu, vull dir que falta, doncs, que tinguin feina la gent i que els hi paguin el que els hi han de pagar.
Laura, gràcies, queda feta la denúncia, bon dia.
Moltes gràcies, a vosaltres.
Cristina, breument, per acabar.
El pitjor de tot això, bueno, el dia a dia ja veieu que és horrible, però el pitjor de tot això és que es genera l'efecte contrari que vol la política. Les polítiques aquestes estan fetes per incloure i per normalitzar la diversitat de capacitats, i l'únic que estan fent és generar i donar el missatge del gran problema que és això. També a les criatures que són a l'aula. És pervers.
Una pausa i seguim.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Anar a viure a un poble, a un entorn rural, amb una escola personalitzada, petita, però molt gran. Tenir un hort, plantar, caminar, pensar que les coses importants potser són lluny, però les essencials són a prop. Tenir un sentit de pertinença, que els nens facin encàrrecs als grans, que els grans ens ensenyin el que saben, com ara, i aquesta és la meva experiència, poder-li preguntar a la veïna quan és que es planten les faves. Hi ha molts pobles a Lleida que esperen omplir-se de vida. Hi ha una casa que necessita reparacions, que busca habitants i que et donarà salut en el sentit més ampli de la paraula. Recordo el dia de la reunió familiar quan vaig fer aquesta proposta. Poble petit, gran vida, vaig dir. Vine a viure als pobles de Lleida.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia primerenca llegida amb un punt volat. I la resposta era novella. Novella és sinònim de primerenca. I si li afegim un punt volat, la novella esdevé novel·la. 1.304 dels 1.398 participants l'han encertada. Per tant, avui dona 7 punts per a la Copa. Guanya el pack de la Lletera de Campllong, Montserrat Alberic Artal. I avui també ens heu dit síl·laba, lectura o neòfita.
Al matí de Catalunya Ràdio.
Abans que el teu dia soni així...
Arriba el Black Friday! Màxim estalvi, preus imbatibles! Ara o mai, que no se t'escapi!
Que no t'atabalin. Nissan t'ho posa fàcil i clar. Gamma Nissan fins a 9.000 euros al 0% TAE tot el mes de novembre. I també per a professionals. Consulta condicions sense presses a Nissan.es. Finançant a Mersey Bank.
Aquest núvol d'aquí sembla un vaixell. Imagina despertar el mar i descobrir en un sol viatge moltes destinacions. Imagina un món ple d'espectacles i diversió. Perquè aquest creuer que t'imagines a Viatges al Corte Inglés el tenim. Aconsegueix un estalvi de fins a un 60% amb la teva reserva anticipada. Creuer fantàstic. No és un somni. És el teu creuer. Viatges al Corte Inglés.
Saps què valen les teves joies? A Circa sí, ho sabem.
Si vols vendre diamants de més d'un quirat, alta joieria o rellotges de col·lecció, només Circa t'ofereix el millor preu, amb rapidesa i discreció.
Reuneix-te amb un expert de Circa i et farà una oferta de compra gratuïta i un pagament immediat.
Visita circabarcelona.com o truca al 93 215 76 78 per programar una cita avui.
Tu fes-me cas, que al final la gent mai no intenta aparcar la porta. Vinga, va, hi trobem lloc segur, però segur, segur...
Segur, segur, no hi ha res. Tret dels 100 premis segurs d'un milió que repartim el 22 de novembre amb la pluja de milions d'euromillones. A més del pot i del milió dels divendres. Euromillones. 20 anys somiant en gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Al Corte Inglés, avançar-se té avantatges.
I també tecnoavantatges.
Avança't al Black Friday i emporta't un smartphone Xiaomi Redmi Note 13 Pro per tan sols 279 euros amb 90.
I tot amb els nostres tecnoavantatges, com ara assegurança gratis i fins i tot entrega el mateix dia per milers de productes.
Avançar-se té avantatges.
Només fins al 17 de novembre. Avança't al Black Friday a la botiga web i app del Corte Inglés.
Caigut. Intoxicada. Deprimit.
Amputat. Estressada. Sobrecarregat. Cremada. A Catalunya cada dia es produeixen centenars d'accidents de treball i encara hi ha persones que moren a la feina. Molts d'aquests accidents es poden prevenir. Contra la sinistralitat laboral, preparats, previnguts, segurs. A la feina, cap risc. Generalitat de Catalunya.
El cos ens parla contínuament, tant si tot funciona com si no. Descobreix-ne els secrets amb el llibre del programa Escolta el teu cos. A la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
Arriba la liquidació final d'any per renovació de flota de vehicles Land Rover i Jaguar Aquadis Land Motors. Només queden 20 vehicles nous d'ocasió, gerència i quilòmetre zero. Fins al 30 de novembre, emporta't el Land Rover o Jaguar amb un descompte de fins a un 25% i amb 48 mesos de garantia. Liquidació d'estoc Aquadis Land Motors amb fins a un 25% de descompte.
És d'amor? És d'estalvi. Perquè a Caprabo tens milers de productes a preus bons sempre, com el formatge ratllat mozzarella Eroski 200 grams a 1,57 € o la banana a 1,32 € al quilo. Caprabo, amor etern als preus bons.
El matí de Catalunya Ràdio.
Passa un minut de 2:15 del matí. Tenim una informació d'última hora, connexió amb la redacció del Matí de Catalunya Ràdio. Marc Jurado, bon dia.
Bon dia, Francesc. En efecte, han matat a trets un home en una terrassa d'un bar a Montgat, al Maresme. Ho acaben de confirmar fonts policials aquí a Catalunya Ràdio. Els fets han passat fa poca estona. Podem precisar, de fet, que han passat davant de l'Escola Internacional Hamelin, concretament a la terrassa d'un bar. I també podem confirmar, Francesc, que l'autor dels fets ha fugit en moto. En resum, doncs, la notícia a aquesta hora és que han matat a trets un home en una terrassa a Montgat.
Gràcies, Marc. I us ho heu avançat a primera hora a les 8 del matí. Hi ha hagut 10 morts en una residència a Vilafranca d'Ebro, al costat de Saragossa. Ha estat a causa d'un incendi que s'ha declarat a les 5 de la matinada. N'acaba de parlar el conseller d'Interior del Govern aragonès, Roberto Bermúdez de Castro.
En 1-1 de Aragón se han puesto en marcha todos los dispositivos de emergencia. Ha venido una importante dotación de bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza y se puso en prevengas a los bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza, aunque finalmente no han hecho falta que viniese. También se ha activado el 061 y un grupo de psicólogos. El dato actual es que en estos momentos tenemos confirmados 10 fallecidos y 2 que han sido trasladados al Hospital Rollo Villanova. Uno de ellos está en la UCI y otro está en urgencias.
La confirmació, doncs, dels 10 morts per part del govern aragonès. L'alcaldessa de Vilafranca d'Ebro, Olga Ramírez, explica com s'ho han fet per evacuar els residents supervivents.
Hemos venido corriendo, mi marido y yo, no se veía nada. Hay personas con mayores que no podían ni andar, pero bueno, los hemos sacado con las sillas y hemos hecho lo que se ha podido. La verdad, hemos hecho lo que estaba en nuestra mano. Ya cuando ha llegado la Guardia Civil a sacarlos de dentro, ya no. El humo era demasiado y ya no. Le ayudó a mi marido también, o sea que los mismos residentes han echado una mano.
Una unitat mòbil de Catalunya Ràdio acaba d'arribar a Vilafranca d'Ebro. Estela Bussoms, amb el suport tècnic de Ramon Dalmau. Bon dia, Estela.
Hola, bon dia, Francesc.
Sou davant la residència que ha quedat cremant. Què hi veieu?
Ara mateix podríem dir que l'última hora és que estan arribant furgonetes grans, tipus minibús, perquè ens entenguem, per començar el trasllat dels interns d'aquesta residència, que n'han sortit il·lesos d'aquest incendi, però que s'ha decidit que no es quedin a l'edifici. Estem parlant d'un immoble de planta baixa. Està ara mateix encara tot acordonat. Hi ha bombers, hi ha guàrdies civils, també una ambulància, molta doncs, gent de protecció civil, tot plegat doncs, a punt per traslladar aquests residents i també per fer l'aixecament dels cadàvers que ens confirmaven que encara són a dins. Hem parlat amb Eduardo Sánchez, que és inspector en cap dels bombers de Saragossa. Explicava que quan han arribat, això cap a les 5 de la matinada, han rebut l'avís, s'han trobat les flames esteses en una de les ales de l'edifici, a l'altra ala no, gràcies a una porta tallafocs que ha funcionat. Per tant, doncs, s'han pogut evitar més víctimes, però a l'ala afectada sí que hi havia molt i molt fum. Per tant, a banda d'apagar el foc, la prioritat ha estat evacuar els residents en un espai segur. I ara, doncs, això, aquests residents, tots, eren 82 les persones que hi havia en aquesta residència quan ha començat el foc, doncs seran evacuats a altres edificis, almenys de moment, perquè s'ha de fer l'avaluació dels danys. També ens explicava Eduardo Sánchez que, amb pràcticament tota seguretat, les víctimes han mort per inhalació de fum.
Cuando hemos llegado había empezado ya la evacuación de los residentes y nosotros hemos concluido esa evacuación y extinguido el incendio que en principio era en una habitación.
No se ha extinguido.
¿El fuego ha salido de la habitación?
El fuego no, lo que ha salido es el humo.
O sea que lo que ha causado las víctimas ha sido el humo.
Sí, el humo es lo que suele causar víctimas en estas circunstancias.
El Centre d'Emergències d'Aragó ha habilitat un punt d'atenció als familiars dels residents a la sala de plens de l'Ajuntament d'aquí de Villafranca d'Ebro i també un telèfon d'informació, també per a les famílies, el 976-71-59-80. També hem vist de moment a la xarxa X, en on s'han publicat missatges de condol, per exemple, al president d'Aragó Popular, Jorge Azcón, que ha anunciat que demà serà dia de dol a l'Aragó, també de la vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, o del ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. I res, aquí l'última hora, això que us comentava, l'arribada d'aquestes furgonetes grans amb moltes places per poder anar traslladant els residents que han sortit il·lesos d'aquesta residència i també doncs, tots els tràmits judicials per fer l'aixecament dels cadàvers d'aquestes 10 víctimes. També n'hi ha dos de ferides que han estat traslladades a un hospital de Saragossa.
Estela Busoms, gràcies i bon dia.
Bon dia.
Va, obrim la peixateria.
No sé si farem compareixença amb en Carlos, però jo crec que hauríem de fins i tot pensar en demanar la dimissió i fins aquí. I ahir és l'aniversari del gran jefe, ahir li donen un ondes i des de la peixateria no vam estar a l'alçada. No es va fer cap reconeixement públic des de la peixateria a l'home que ha confiat en nosaltres i ell ens ha demostrat confiança, com li han demostrat també ell des de la Corporació Catalana i ho va agrair des d'un escenari. Nosaltres hem sigut, vull dir, sabem reconèixer els nostres errors i, per tant, estem valorant això, la possibilitat de presentar la dimissió en un dia com és el d'avui, que són 34 anys de vida d'en Ricard Ostrell, és un ondes, i des de la peixateria és veritat que teníem mala comunicació, no hi havia, els whatsapps no ens van arribar correctament, no vam poder, també hi ha una part de responsabilitat del que és la redacció de Catalunya Ràdio, de no haver-nos informat adequadament de l'estat anímic d'en Ricard Ostrell, i per tant, sí, nosaltres potser hauríem de presentar, però aquí hauria de dimitir molta més gent que no pas nosaltres, no sé, en Carlos, si ho veu així.
Bon dia, bon dia, amics. Jo estava en un dinar molt important.
Sí.
No vaig. Però que vull dir, no és que m'estigués rascant la... No. Jo estava fent feina per la peixateria. Bueno.
Per cert, que ha arribat a la nota del dinar.
Sí.
Veu veure fort, perquè vull dir...
Bueno.
Ha arribat la nota i això puja, vull dir...
Però vaja, hi havia molta set.
Sí.
El que no pot... Bueno, no sé... No sé què més dir en aquest sentit, però vull dir, em poso a disposició del programa i faré tot el... Vull dir, estic molt content, per exemple, de que hagi arribat la Cristina.
Anava a dir, plegar el dia que arriba la Cristina també és de mal fer.
És de mal fer. És de mal fer perquè la Cristina ajudarà a vendre molt de peix, amb la seva potència. Vull dir... Jo he vist l'Arrufat espantat, He vist l'Arrufat. Qui m'ha arribat aquí?
Jo...
Fel, Carles, de moment aquí no hem vist encara que el programa és el Ricard, però ni el Catalías ni el Freddy. O sigui, aquí no hi ha ningú avui.
Bueno, és que
darrere... Ha sigut complicada.
O sigui, jo crec que hi hauran d'haver moltes més dimissions,
Hi ha moltes coses a explicar aquí.
Si comencem a dimitir nosaltres, aquí no queda programa, saps? Escolta, jo m'he espantat avui al moment del programa perquè anàvem despatxant a gent que anava entrant, hi ha hagut un moment que he desconnectat, i quan he connectat, no sé ben bé qui ho ha dit, però he sentit que deia... Hi ha també molt de curt, i en Quim ho sap bé. I és que, a un moment he pensat, me li està dient amb l'Arrufat que és curt? Després m'han explicat que no. Saps? Que parlava de diferents nacionalitats.
Una mica sí que és curt.
Jo al moment dic, collons, com se les foten avui, van forts. I després la Carmeta m'ha dit, no, feixades, és que no va per aquí. També hi ha molt de curt, i en Quim ho sap bé. I dic, conxos, quina manera tant d'això d'anar-hi. Vull dir que... un dia bastant potent, i m'ha agradat molt el monòleg inicial de la Cristina, que ha vingut a ser un monòleg de dir he arribat a la ràdio un altre
cop.
Sí,
no, ha quedat clar. Prepareu-vos. Ha quedat clar.
Prepareu-vos.
Escolteu-me, entre tant d'home, o em posiciono o me la fes res, perquè quin club.
Sí, senyora. Saps que ens tens a favor, Cristina. Saps que som fans teus i que ens tens a favor.
Ferran, Jaume, ja podeu afinar a la punteria, perquè quan rebaixeu una mica el to, la Cristina us fotrà pitjor que els peixaters, eh? Vull dir que sigueu preparats.
Fel Feixedes, Carles Xuriguera, gràcies i bon dia.
Una abraçada
a tots. Jaume Clotet, Quim Arrufat, Ferran Espada i Cristina Sánchez Millet. Gràcies també i que tingueu un bon cap de setmana.
Igualment.
Bon dia. Bon cap de setmana.
El matí de Catalunya Ràdio.
Rituals celebra el primer aniversari de la seva botiga Premium al Passeig de Gràcia número 6 a Barcelona. Aquest dissabte 16 de novembre aconsegueix una exclusiva bossa dissenyada per Jordi Lavanda. Només n'hi ha 365 unitats, una per cada dia d'aquest any tan increïble. Vine a partir de les 10 del matí i gaudeix de moltes sorpreses més. T'hi esperem.
Otra vez colesterol alto. Pues yo no quiero que nada cambie.
A mí me pasó lo mismo. Y si no haces nada, te sigue subiendo.
El colesterol es pot acumular a les artèries i ser un risc per al teu cor. Cuida't i pren Danacol cada dia. Redueix el colesterol en 3 setmanes. I si en segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Corazón.
Amb cara i ulls. Amb nom propi, talent i dedicació. Amb cara i ulls i amb somriure. Que som del barri i ens agrada veure't. Amb cara i ulls per aconsellar-te i preparar-te el que més t'agrada. Amb cara i ulls, t'esperem en lloc de sempre. Comerços, mercats i restaurants. Amb cara i ulls. Ajuntament de Barcelona.
Tu fes-me cas, que al final la gent mai no intenta aparcar la porta. Vinga, va. I trobem lloc segur, però segur, segur.
Segur, segur, no hi ha res. Tret dels 100 premis segurs d'un milió que repartim el 22 de novembre amb la pluja de milions d'euromillones. A més del pot i del milió dels divendres. Euromillones. 20 anys somiant en gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Sobre el paper, tot m'està bé, però Estabanell està millor. Perquè és la companyia que t'ofereix tots els serveis connectats de la teva llar, facilitant-te la vida i l'estalvi. Llum, fibra, mòbil, plaques solars, alarmes... Truca al 900-828-494 o entra a estabanell.com. Estabanell, per un aquí millor.
Ei, ens cal res? Que estan d'aniversari al Corte Inglés i hi ha un 70% en la segona unitat amb milers de productes. He vist l'Ariel Òxic, que no en quedava, i també el salmó fumat la balinesa, el que t'agrada. Mireu i em dius alguna cosa, que un 70% és molt de descompte.
Supercor, hipercor i supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui?
I a més, hi ha 1 milió d'euros en premis.
La banda sonora per cantar a ple pulmó per les malalties respiratòries. 20 anys del disc de la Marató. 20 cançons per donar aire a qui més el necessita. A la venda diumenge 1 de desembre el CD amb el teu diari i en format vinil en exclusiva al Corte Inglés. I també, pel mateix preu, te'l pots descarregar en digital. Amb la col·laboració de Catalunya Ràdio.
A punt semàfors, comença la cursa de MotoGP.
Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP.
Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també al 3CAT. Els dissabtes la cursa sprint i els diumenges la cursa de Gran Premi.
Els caps de setmana, Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP, amb Damià Aguilar.
La festa final de MotoGP és el Gran Premi Solidari de Barcelona al circuit de Catalunya.
Univers MotoGP.
37 anys seguint el Mundial, 10 temporades transmetent les curses en directe, perquè el Mundial és nostre.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio.
Es tanca el cercle de l'univers Reina Roja, tot mor, de Juan Gómez Jurado. Torna l'autor més llegit. Ha acabat l'espera. Arriba l'última entrega de la trama del thriller més gran de la història. Tot mor, de Juan Gómez Jurado, publicat per Rosa dels Vents. Ja a la venda.
A Barcelona.
Totes.
I tots.
Decidim.
Decidim si volem millorar el casal de la gent gran.
O tenir una biblioteca més sostenible.
Decidim que volem una nova pista de petanca al barri.
Aquest 2024 decidim en què invertir els pressupostos participatius a la nostra ciutat. Fins al 29 de novembre, entra i fes les teves propostes a decidim.barcelona, Ajuntament de Barcelona.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Tens sentit de l'humor?
Sí, puc fer bromes, jocs de paraules...
Ens meravella i ens espanta a parts iguals.
No és la tecnologia, són les empreses lo que me dan miedo.
Fins on arribarà la intel·ligència artificial?
Poder prediure si tindràs Parkinson, per exemple.
És la consciència l'última frontera?
Aquesta xarxa neuronal comença inclús a raonar.
La intel·ligència artificial i la ment humana. 30 minuts, diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Les dones i els dies, el programa que sí que et creu.
Ell va fer tota una feina amb psicòleg que el va portar a reconèixer que hi havia aquest abús de poder.
A mi, per exemple, fer la denúncia als Mossos a mi em va reparar més que no pas el judici. És igual, cadascuna troba el seu camí.
Me preguntava si jo quería estudiar cine. Él me decía, por ejemplo, que me podía enseñar él. Joder, claro que sí. Y es bueno, pero me tienes que hacer como modelo a cambio. Y yo, bueno, pero tiene que ser desnuda.
Si vius alguna situació de violència, escriu-nos a donesidies@catradio.cat.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre. A Catalunya Ràdio hi ha un programa on passen coses inesperades.
Moment, pareu tot, com? A veure, no havies sentit mai una cançó als Beatles?
Sí, home, alguna!
On la música, com veieu, té un pes considerable.
Deia Alejandro Sánchez, tinc el corazón partit.
Un programa on s'hi fan preguntes del caràcter representatiu.
Què li passa al cervell quan rep un cop? Es mou de lloc?
No, està en el mateix lloc, però bueno, l'han saqueat o s'ha esqueixat. Pam, 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 pam.
Tot i que de vegades es passen de frenada.
Tu vols veure una cosa negra?
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Et plantejaries volar la paraula carquinyoli?
Ho faré.
De dilluns a divendres, de 4 a 7. El matí de Catalunya Ràdio.
3:15 del matí, obrim la taula del cor del matí de Catalunya Ràdio amb Lorena Vázquez, Elisenda Pineda i Juliana Canet. A totes tres, bon dia.
Bon dia.
Aquesta setmana sí, Hola publica en exclusiva les fotos de la boda d'Anna Guerra i Víctor Elías.
Tengo claro que no me voy a fijar en un chico malo,
A veure, anem per passos. Primer, els vestits, què us han semblat?
Mira, ella va lluir tres vestits en la cerimònia del dia 31, que és com la que va fer amb 300 convidats, etc. Només dos. El segon, que és el de la festa,
horrible.
És la cosa més lletja que jo he vist mai.
Mira que és difícil anar lletja de Rosa Clarà. Doncs ho va aconseguir, eh?
Sí, perquè va optar per un mono molt curtet, amb molta pedreria, amb unes Converse... Bueno, jo estic en contra de totes les decisions estètiques que es van prendre en aquest casament.
Totalment. A mi em passa el mateix. A més, ell portava una mena de mocador amb una sobrecamisa i després una americana. Que això, si ets francès i italià, t'ho compro. Perquè ho saps portar. Si ets de Mòstoles, ves de torero. Però això no,
veure,
no hi ha cap mena... No sé quant per allò.
Estava inspirat en com es diu la sèrie...
En Los Bridgerton. És encara pitjor, quan saps això. Això és encara més traumàtic.
Era una mica Bridgerton de l'extraradi, eh?
No,
del Chey.
Ens sap greu, sobretot, perquè la dissenyadora li tenia molt de carinyo en aquest programa, però jo crec que l'estil no acabava de ser propi de sortir en una revista com la revista del Saludo. Perquè, a més, ja saps que jo crec que amb aquesta revista, la revista Hola, sempre intenten com donar-li molt de glamour. I jo crec que han fet una prova, han volgut canviar com de personatges, no? I han dit, vinga, anem a provar amb jovent, a veure si ens funciona la portada, i han optat per l'Anna Guerra. Que dubto molt que hagués estat portada de la revista Hola si no s'hagués casat amb el cosí segon de la reina Letizia.
Clar.
Aquí ho deixo, eh? No ho sé.
És un semana com una catedral, si no.
Ah, sí. Estic amb tu, Pini.
Sí,
era això... un semana de tota la vida.
Això ho saben a la Xina Popular. A més, hi havia una amalgama de convidats i convidades que a mi se'm feia una mica estrany, eh? Una
en aquest miqueta... cas, els convidats valien més que els propis convidats.
Mira,
en qüestió de personatges del cor, em refereixo.
Aleshores, no et casis.
Us imagineu la reina Letizia allà al mig, que va rebre una invitació perquè va excusar la seva presència, curiosament.
Jo crec que ella va demanar, aviam, con quién voy a tener que compartir mesa, i quan va veure tota la trup que hi havia, que entraven en una coma...
És que gairebé no tenen ni relació, eh?
No,
és clar, són cosins segons. Jo no sé vosaltres amb els vostres cosins segons, però jo relació zero, no sé ni com es diu.
Amb alguns sí,
amb alguns sí. Tu què hi entens quan creus que han cobrat per aquesta portada?
Mira, l'altre dia ho parlàvem amb la Fa, perquè és bastant difícil calibrar el que pot costar ara mateix un casament en portada, eh? Jo diria que, per com més el reportatge i les fotografies, jo diria que només de 60.000 euros. Sí. Però t'he de dir que molta part del que cobren els nuvis en un reportatge com aquest ho cobren en producte. Mm. És a dir, la revista els ajuda a coordinar el casament amb una wedding planner i moltes coses els surt absolutament de franc. com ja sigui, jo què sé, doncs el restaurant, per la publicitat que genera la revista, clar, o clar, fins i tot els vestits. Dubto molt que hagi pagat els vestits a Rosa Clara, o almenys haurà pagat una part.
No? Els regalen més el producte que no pas, sí, tampoc la cosa dels diners potser és menys.
Sí, sí.
A mi, veient les fotos, em van cridar l'atenció dues coses. Primer, el vestit del pare, groc.
No, era blanc, anava però groc, sobre, però portava, i portava com una malla, com una mena d'encaix, sí, com una mena de tapete, sí, de color groc.
Però si la teva filla va de blanc, no pots anar tu de groc. Se semblava que l'haguessis, sí, posat a la rentadora amb la roba de color, saps?
Sí, que i queda malament, blanc, no? Aquell groguent,
sí,
lleig.
Sí, i portava una sabata vermella, després. Sí, sí. No hi havia Déu que entengués allò.
Sí, ara mateix, suposo...
Que era un casament amb molt tatuatge.
Ah, sí.
Amb el dolor anaven tatuadíssimes.
Víctor Elia es tira molt de tatuatge, també. I amb aquests tatuatges aquí al coll, que no hi ha qui ho tapi, això.
Que ara mateix suposo que la gent que ens està escoltant està anant als quioscos a comprar la revista corrents, perquè, clar, estem generant una expectació de què significa
perquè, clar, aquesta revista no és només la portada, el reportatge interior és extensíssim.
21 pàgines.
Fixa't. Clar, vull dir, tot això... no sé si 60.000 euros és poc.
Jo
no?
Us dic... No, això sí que no tinc ni idea, no és informació, és especulació absoluta. No crec que aquesta portada hagi funcionat a la revista Hola. Han provat una cosa, crec que no és el seu públic, el reportatge a nosaltres ens pot fer gràcia perquè ens dediquem a això i fem una mica de xotxoneo, no? Tu creus quanta gent jove, Juliana, com tu, haurà comprat la revista Hola?
És que no crec que molta gent, realment no ho crec. No.
Clar.
Tot i que és un... Jo crec que si coneixes una mica el cas, t'interessa, perquè té molta capa, aquest casament. Perquè, sí, és el que tu dius, encara que no t'interessi l'Anna Guerra i el Víctor Elías, doncs els concursants d'Operació Triunfo, el Roberto, sí, Leal per allà...
Però piques una mica, no?, en digital, sí, i veus quatre fotos i no cal que et compris la revista. I les revistes, al final del cor, són cares,
però
eh?
Però sí que ha Lorena, que era un reportatge molt poc Hola. Semblava més unes fotos d'amics, fins i tot, sí, de selfies, sí, no? Fins i tot, sí, la composició de les fotografies, les cares, eren poc sofisticades.
Per mi sí que és bona notícia que la revista Hola aposti per aquest tipus de personatges, perquè significa que hi ha com un canvi de generació, almenys de personatges, perquè jo ja estic farta de veure aquestes fotografies que veiem sempre al principi de la revista, d'aquests personatges que no coneixem, clar, ensenyant casa seva, sí, sí, que són 20 pàgines de la condessa de Pitiminí, Plum Azul.
Sempre que dius... tenen cavalls, exacte, a més a més. Sí, i molts, sí, gossos.
Molts gossos.
I uns quadros amb marcs daurats. I uns gerros xinos estupendos.
Clar, però no els coneixem mai.
No sabem qui són, però també diem, hòstia, aquesta gent existeix i viuen així, saps? Que és a mi em crea una escena, un cert magnetisme. Exacte.
I això amb l'Anna Guerra no passa, perquè realment crec que cada vegada més té una vida com la nostra.
Bueno, l'Anna Guerra, recordeu que la darrera notícia així com important, abans del seu casament i quan va començar la seva relació amb el Víctor Elías, era que els seus veïns la tenien denunciada perquè tocava el piano de matinada i cantava, que es veu que fotia uns crits,
sí, sí,
de no te mené, saps? Sí, vull, sí, dir que, sí, al final és una persona com tu i com jo i com la Pini. Que tu també cantes, no?, de matinada.
Jo canto a les 3 de la, home, matinada, que foto en unes òperes. Jo el que he de dir és que aquesta gent de la Hola han volgut per primera vegada apostar per persones normals com tu i com jo, que segurament Víctor Elías té pinta de fumar dins de casa.
És d'aquests, tio. Sí. I quan es fuma dins de casa, després és igual que ho hagis deixat i faci 2 anys que no ho fas, no. Que el sofà segueix fent olor de tabaco.
Totalment, sí, queda impregnat. O sigui, gent com tu i com jo, que el dia de demà doncs haurà de deixar de fumar i de no emocionar-se tant quan toca el piano i veu la seva nòvia, i ja està. I aquí per dir, pues, Gloria, i demà que tornin a posar ja la condessa, la marquesa i pititi, pititessa, i escolta, mi, tornem a comprar la revista alegrament.
I qui també canta no és la més grande, però podria ser la segona, una mica més petiteta, però també és gran, va.
Él es la causa de todo, mi presente,
mi pasado. Hòstia, és que és bona. És bona, és bona, és bona.
Perquè ja sabem que els famosos, o els famosets, els nens no venen amb un pas sota el braç, però amb una exclusiva sí.
Ai, en aquest cas sí, dimecres, portada de la revista Lectures. Pam! Chabelita, bueno, ex-Chabelita i Sapí, embarassada. Ho va anunciar el director de la revista a Tardear, perquè ara això es fa molt, això d'anunciar les portades abans, perquè es veu que crea com més engagement ja des del principi, uh-huh, amb el seu públic, i és una sorpresa perquè ni tan sols ella s'ho esperava, es veu que es va quedar prenyada la primera, que dius, això no, uh-huh, home, té 29 anys, igual és més fàcil.
Clar.
Ha estat sorpresa sobretot perquè... Ella ho ha mantingut en secret, és col·laboradora d'un programa de Telecinco i es veu que no se li notava la panxeta. A la portada ja és una incipient panxeta de 2 mesos.
Si dona l'aire, perquè jo entenc que si tu vens d'exclusiva un embaràs, la idea és que ho venguis quan encara no ho sap ningú. Llavors, m'ha recordat una mica l'exclusiva de l'Alejandra, que passa, sí, de no tenir panxa a... que no sap si han menjat mongetes o estan embarassades. Van així,
i això són 2 cerveses.
Moment... Una contorsió, sí, amb l'esquena.
Sí, sí, són 2 mesos, sí, d'embaràs, vull dir que és molt poquet, però és veritat que si ets famosa, és de primera famosa, que quan et quedes prenyada ho has de dir superràpid, perquè si no algú...
Sí, sí, se't filtra.
Clar, se't filtra, t'ho diuen, el que no surti d'aquí, i què fas amb la teva vida?
se t'arruïna, ja no pots cobrar.
Exacte,
clar,
no.
Que comences a guanyar diners ja des del primer moment. El nen no està al món i tu ja estàs estalviant perquè vagi a la universitat. Exacte. Això sí, es guarden els diners pel nen.
El més interessant per això, no tant és l'embaràs de la Xabelita, és l'entrevista en la que parla de la ruptura absoluta que té amb la seva mare. No hi ha cap mena de comunicació, tampoc amb el seu germà, que crec que és la millor notícia per la Xabelita.
Tot i així, Kiko Rivera va fer un post a Instagram felicitant a la seva germana, i ella ho ha agraït, però dient, sí, molt bé, ja pots dir missa, no?
Però que no m'has trucat i ho poses a l'Instagram.
Aquí està. Bueno, són aquestes maneres de fer, no? Que de cara a la galeria volen aparentar coses que de portes endins, doncs, no hi ha res darrere de tot això. Ni bona relació. Hi ha ni bona relació, vull dir, hi ha unes faltes de respecte.
Total.
Hi ha un mal rotllo.
És que Kiko Rivera ha demostrat que, a part de racista, és un maltractador.
Totalment, totalment.
No hi ha més. Jo crec que hem de fer una reflexió superimportant del clan Pantoja a través dels anys, no? I és que Xabelita i Sapí s'ha convertit en la nostra Pantoja preferida.
Sí.
No? Sí que és veritat que Isabel Pantoja sempre ha estat un personatge molt polèmic, però recordeu que Kiko Rivera abans era un dels personatges millor valorats i més populars a Espanya, i els programes del cor se'l rifaven. Era el típic bromista simpàtic, el que lligava, el que ens feia gràcia malgrat que fos infidel i anés destrossant parelles sense parar, que tingués problemes amb addiccions. Sempre se l'havia perdonat tot. I Xabelita era la díscola de la família que ningú estimava.
Bueno, i perquè
ara,
se li havia penjat...
Tornes, eh?
Clar, se li havia penjat l'etiqueta de que si era fresca, que si sortia de nit, que si
s'havia
embarassat
amb 17 anys, com si fos un culpable d'algun delicte.
Molt doncs gros.
I Sapí, la Pantoja bona.
Sí.
Aquesta setmana, un casament, un embaràs i una, allò que en diuen que és cursi, a parir, una nova il·lusió.
Que lo bueno y lo que importa están los besos y eso es lo que quiero.
Qui és aquesta nova il·lusió de Dani Martín?
Ai, Maria Arbàs, una actriu que ens encanta.
És guapíssima aquesta noia, elegantíssima, una noia ben posada i tocada.
L'heu vist en teatre? Perquè és meravellosa, meravellosa. Jo la vaig conèixer a la sèrie aquesta que feien de Macho Alfa.
Sí.
Ah, sí.
I tenia un paper així com molt naïf, però després quan la veus interpretant així com obres dramàtiques, és un monstre de la interpretació brutal. No sé si és una relació oficial o no, amb Dani Martín i amb Maria Arbàs mai se sap. A més, s'emprenyen quan parles d'ells. O sigui, una barbaritat.
Ah, sí? Però es mengen el buquino per les cantonades.
Jo he arribat a rebre algun missatge.
Tapa't. És que de la gent, tio.
No hi ha petons en aquestes fotografies. Les fotografies que ensenyen a la revista és ell anant-la a recollir amb el seu cotxe en una obra de teatre. Però sí que és veritat que és una llegenda ja urbana que feia temps que corria per Madrid, que tenien una relació d'aquestes de qui te pillo, qui te mato, així com molt passional.
Això ens agrada molt, clar que sí, home. I a més, aquestes alçades, perquè Dani Martín ja no és un nen.
No.
I aleshores, de cop i volta, que tinguis aquesta nova il·lusió, que és d'anar-te menjant la boca a cada cantonada esperant que el semàfor es posi verd...
S'emprenya molt quan parlem de la seva vida privada. De fet, havia tingut una relació amb una influencer que es diu Mary Loves,
sí.
La coneixeu? Doncs ell mai va arribar a confirmar que eren parella i ni mai ha arribat a desmentir que ho hagin deixat de ser, però sabem que van tenir una relació més llarga d'anys.
Ah,
però
sí.
ell no suporta que es parli de la seva vida privada i no entén que com a personatge públic de vegades doncs és un peatge que has de pagar.
Vosaltres, que en sabeu, creieu que actualment si algú no vol que una relació o una nova il·lusió d'aquestes no es conegui, pot no conèixer-se? És a dir, és possible encara?
Actualment jo crec que és la paraula clau, perquè fixa't, fa 40 anys Víctor Manuel i Ana Belén es van negar rotundament a que els hi fessin fotografies, que sortissin els seus fills a les portades, etc. i ho van aconseguir, tenen una privacitat estupendíssima, i avui en dia, no sé si tenint un mòbil, cadascú de nosaltres, amb una cantonada, veus el Dani Martín i la seva nova il·lusió, saps? Menjant-se la boca, i és molt fàcil fer la fotografia i penjar-la.
Perquè això us arriba, no, Juliana, aquests missatges, aquestes fotos. Estic en un restaurant, estic veient no sé qui.
Sí, no poden sortir al carrer, t'has de cada casa morrejant amb el teu nòvio, si vols que sigui privat. Però és veritat que també crec que depèn molt del perfil que siguis, perquè hi ha gent que és molt famosa i la seva vida privada potser tampoc no interessa tant, no? Una Batguiel, en realitat, sí que de tant en tant li treuen nòvios, però no es pot comparar amb una Aitana Ocaña, que la seva vida privada ocupa moltíssim espai, encara que ella vulgui evitar-ho, no? Llavors, jo crec que depèn. Un Carlos Cuevas, que sempre també es queixa molt de que es parli de la seva vida privada, tal.
La meva.
ella aconsegueix que tothom calli.
Aquest tema el saltarem perquè estic flipant amb les declaracions de Carlos Cuevas contra la premsa del cor.
Però que no, no en parlem mai. Però per començar, perquè a mi no m'arriba mai res. O sigui, crec que és una persona molt curosa a l'hora de que ningú sàpiga res de la seva vida privada. Si t'hi obsessiones i ho cuides molt, jo crec que pots aconseguir.
També hi ha personatges que interessen més que i menys. A mi, per exemple, Carlos Cuevas no m'interessa en absolut.
I per què l'Aitana interessa tant?
M'interessa més que la seva aprovació.
Perquè si tu ja et fas famosa venent 3 mesos de la teva intimitat, després has d'assumir que tothom voldrà seguir sabent coses de la teva vida privada.
Si et poses en un fotocall, si et poses en un fotocall cada setmana, te'n vas a totes les festes i promociones un munt de coses i fas rodes de premsa on acceptes que se't pregunti per la teva vida privada, el que després no pots fer és dir no. Jo, quan em poso davant d'un fotocall, sí que parlo de la meva vida privada, però si no em pagueu, no.
I en el cas de l'Aitana, a més, és una persona que ha venut les seves relacions fent projectes compartits, fent sèries, fent cançons, vull dir, llavors després, clar, has d'assumir que preguntarem sobre
el tema. No és el cas de Maya, que és de la mateixa quinta, i de la Maya no en sabem res.
Bueno, perdona, però ella, per exemple, penja el seu nòvio a les xarxes i tampoc no ens interessa gaire. I sabem que és el Daniel 2000, que és un nano que no es diu Daniel 2000 realment, però és el seu nom artístic, que és de Torroella de Montgrí, amb un accent d'aquests macos marcats.
Sí, és de Torroella de Montgrí,
un nen fantàstic, i fa més de 2 anys que van junts. I mira, ens hem preocupat per aquest tema. No, ella ha aconseguit mantenir aquest perfil més blanc.
En tot cas, el que no pot ser és venga exclusives, faig col·laboracions pagades, ara, després no vull parlar de la meva.
Exacte.
Ho hem de deixar aquí.
Oh! Llàstima, família.
Fins la setmana que ve, gràcies.
A tu. Bon cap de setmana.